Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Miqui Lladó ha estat l'escollit per l'àrea esportiva del Centre d'Esports Sabadell per dirigir l'equip, si tot va bé, fins a finals de temporada. Com us hem anat explicant, en els últims dies aquí a l'Hotel Suís hi havia dues vies, la de continuïtat del projecte de la casa, amb la cara visible de qui era fins dilluns el segon entrenador de Gabri García, o bé la via del tècnic de fora, amb una mica més d'experiència, però tampoc us cregueu que massa més. Finalment, el club s'ha decantat per aquesta primera opció, una aposta arriscada, una aposta que trenca motlles de precocitat a la categoria i una aposta que ha generat en els últims dies, en les últimes hores, sobretot, tota mena de comentaris en l'entorn arlequinat. No hi ha consens, això està clar, si fem també cas a l'enquesta que vam obrir ahir a la nit a Ràdio Sabadell i que ha rebut prop de 300 vots. Però, com també han deixat clar alguns socis en les últimes hores i en els últims minuts, l'elecció, ni que sigui, mereix un respecte cap a una persona que ha demostrat sobradament la seva vàlua als juvenils A i B de l'obrador arlequinat en els últims anys, portant, en aquest cas, el primer a la màxima categoria del futbol formatiu. A partir d'ara, la sort de Miqui Lladó serà la de tots els arlequinats en una situació complicada. Per tant, no queda una altra que desitjar-li tots els encerts del món.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González fem avui l'últim Hotel Suís abans del Nadal.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que s'han sortejat ara fa uns instants els setzens de final de la Copa del Rei amb els següents encreuaments: Ibiza, Islas Pitiusas, Real Betis, Cacereño, Real Madrid, Intercity, Barça i La Nucía, València. Recordem que han entrat ja en competició els equips de la Supercopa. A més, Ude Logroñés, Real Sociedad, Eldense, Athletic Club, Pontevedra, Mallorca, Nàstic, Osasuna, Linares, Sevilla, Ceuta, Elche, Alavés, Real Valladolid, Levante, Getafe, Real Oviedo, Atlético de Madrid, Cartagena, Villarreal, Real Sporting, Rayo Vallecano i Espanyol, Celta de Vigo. Són aquests els encreuaments, insistim, d'última hora de setzens de final. Ahir va ser una nit de sorpreses, menys per l'Atlético i el Celta. El Girona va caure al camp del Cacereño per 2-1 i pel que fa al grup 2 de la primera federació, plena, eh? Mateix resultat pel Nàstic al nou estadi contra el Màlaga, aquest 2-1, 1-0 de l'Eldense contra el Burgos, i la Nucía va eliminar les Palmes a la tanda de penals. A l'Espanyol, per cert, Keidi Vare ha passat pel quiròfan per ser operat d'un trencament de lligaments del turmell i s'estarà 3 mesos de baixa. A Anglaterra, el City ha eliminat el Liverpool a la Copa de la Lliga i s'ha classificat pels quarts de final amb el triomf per 3-2. Van marcar Haaland, Mares i De Bruyne pels de Guardiola, que ara se les hauran de veure amb el Southampton. I avui, a 9:15, València Bàsquet, Barça a l'Eurolliga. Els blaugrana recuperen Àlex Abrines per defensar aquest lideratge. Ahir, Baskonia 90, Virtus de Bolonya 79 i Real Madrid 92, Lyon Villeurbanne 73. La resta del sumari.
Es comenta la recepció.
De seguida saludem el Sergi Garcés perquè ens expliqui l'última hora de l'elecció de Miqui Lladó com a nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Repassarem la seva trajectòria fins a la banqueta del primer equip arlequinat, també tots els rècords de precocitat que trenca a la primera federació i també descobrirem el seu estil de la mà de dos futbolistes que va tenir el juvenil arlequinat, com són Gabri Gausachs i el porter Froy Leal, ara al Badalona. Saludarem també a Gabri García, l'extècnic arlequinat. Repassarem també la cursa rodant Ripoll, que se celebra dilluns, com és tradició, el dia de Sant Esteve. I a la part final del programa parlarem de natació, parlarem de waterpolo i també de futbol sala.
De quin partit no estarem pendents?
D'un duel a 3:15 del vespre de la Lliga de Gales. S'enfronten el Ballantown contra l'Airbus UK.
I a les xarxes socials.
Una publicació a Instagram del perfil oficial del Club Natació Sabadell, en aquest cas destacant que dues de les seves waterpolistes, la boia Maika García i la jove Elena Ruiz, han entrat en el set ideal de l'any 2022 del prestigiós portal Total Player.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs la cosa va avui d'aquest esport de waterpolo. Avui fa anys l'ex-waterpolista del Club Natació Sabadell, Gustavo Marcos.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i 9 minuts del migdia d'aquest divendres 23 de desembre del 2022. Insistim, l'últim programa que fem de la setmana, evidentment, i també abans del Nadal, d'aquest cap de setmana llarg, entre la nit de Nadal, també doncs, el dia 26, el dia de Sant Esteve, no ens hi tornarem a posar fins al dimarts 27, però ja tenim aquesta notícia tan esperada en els últims dies i que també doncs, havíem explicat que s'havia de produir abans d'aquesta festivitat nadalenca, abans de la tornada dels entrenaments del Centre d'Esport Sabadell dimarts 27, i és l'elecció de Miqui Lladó com a nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, el segon de Gabri García, que agafa les regnes de l'equip, insistim, a partir d'aquest mateix dimarts, amb el primer entrenament post-vacances de Nadal amb la plantilla del Centre d'Esports Sabadell. Saludem el Sergi Garcés, avui des de la distància. Hola, Sergi, estàs per aquí?
Bona tarda.
Doncs havíem explicat en els últims dies que hi havia un parell de vies obertes. Hi havia la via continuista, la via del projecte de la casa, la via de la persona jove i han passat a l'obrador arlequinat, representada en la figura de Miqui Lladó. Una altra via d'un tècnic, en aquest cas de fora, amb no molta més experiència, però sí amb algun partit més a Primera Federació, a l'antiga Segona B. Finalment el club s'ha decantat en les últimes hores per aquesta primera opció, no?
Sí, dels candidats que havien arribat, podríem dir-ho així, a aquesta travessa final, aquests dos noms que, bé, no havien sorgit o no s'havien donat, però sí que teníem controlats, hem de dir que el descartat, per dir-ho d'alguna manera, finalment ha estat Sergi Escobar. Els que tinguin una mica més de memòria el situaran en el futbol de terres castellonenques, sobretot, i més conegut pel seu pas precisament pel conjunt orellut ara fa uns mesos. Tampoc cal anar molt, molt més enllà per veure-la a la banqueta del conjunt de Castàlia. I l'altre, el que dèiem, l'aposta de casa, l'aposta entre cometes o sense cometes més continuista, que era la de Miqui Lladó. Finalment, doncs el que va ser en el seu dia tècnic de l'Obrador i que aquest passat estiu tornava dels Estats Units precisament per formar tàndem amb Gabri García, ha estat l'escollit i serà, com dius tu, a partir de dimarts, quan torni la plantilla a la feina després d'aquests dies merescuts de descans i d'estar amb la família, doncs el qui dirigirà aquest primer entrenament de, anava a dir del nou any, però no és ben bé així, però com a mínim sí, després d'aquesta aturada, com diem, d'una setmana llargueta. Dimarts, primer entrenament amb Miqui Lladó ja al capdavant de la plantilla, i el mateix dimarts, de fet, presentació oficial de Lladó com a nou tècnic del Centre d'Esport Sabadell.
De fet, Lladó, el dimarts, Sergi, estarà acompanyat a la seva presentació pel president Esteve Calzada. Bon moment també per resoldre molts dubtes sobre el futur del Centre d'Esport Sabadell a les portes també de la Junta d'Accionistes de finals de setmana.
Esperem que serveixi per aclarir alguna cosa més, però també et dic que és un autèntic interrogant, ara mateix. Aquest aspecte hem intentat preguntar al llarg de tot el dia d'avui, gairebé des de que ahir es va fer oficial que Calzada, que Esteve Calzada, estaria també en aquesta roda de premsa acompanyant Jaume Milà, el director esportiu del club, ara en funcions, i també al director general de l'entitat, a Bruno Batlle, però tampoc hem acabat de treure aigua en clar, que es diu en aquests casos, no hem acabat d'aclarir si serà una compareixença per acabar de rubricar el que és aquest acord i aquest futur immediat que esperem sigui així del Centre d'Esport Sabadell, o simplement per parlar de terminis i de nou calendari perquè la cosa s'hagi pogut estirar una mica més. Bé, malauradament per tots plegats i pel neguit que pugui generar aquest aspecte de l'actualitat arlequinada, Pau, t'he de dir que haurem d'esperar a dimarts teòricament, en hora d'Hotel Suís, per tant, si tot va normal, el podrem seguir o podrem seguir tota la roda de premsa en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, però com dic, haurem d'esperar fins dimarts per acabar de saber ben bé quin és el missatge d'Esteve Calzada en aquesta compareixença que ha de servir, insistim, més enllà d'altres temes, per fer la presentació formal i oficial de Miqui Lladó com a nou tècnic del Centre d'Esports Sabadell.
Miqui Lladó, que signa fins a final de temporada amb aquesta situació al club, insistim, ara mateix amb l'equip en descens, amb incògnites també al voltant del futur, però el que també has deixat clar via Twitter, és que la nova propietat ha jugat un paper actiu en la tria del nou entrenador.
Sí, la que ha de ser, eh? Jo deixo que ho deixi encara en condicional per allò de no enganxar-nos els dits, que mai no se sap. Però la que hauria de ser la nova propietat, en aquest cas aquest fons d'inversió nord-americà, que delega la seva funció esportiva en el grup Pozzo, doncs, com ja vam explicar a Tarragona, el grup Pozzo i el seu màxim representant esportiu, com a mínim a la parcel·la de nous talents en el futbol sud-americà, com és un vell conegut de l'afició catalana, Rafa Montfort, doncs el propi Montfort ha estat activament formant part d'aquestes reunions, d'aquestes trobades, d'aquest, entre cometes, ho dic perquè algú després ho porta a un terreny pejoratiu, aquest concepte de càsting, però al final, doncs, aquestes reunions amb diferents candidats, Rafa Montfort han estat activament present en aquestes reunions, en aquestes trobades, i també a l'hora de participar de la decisió final. Per tant, si algú vol fer fàcil de fer aquesta interpretació també, com deies tu, que els futurs, els esperem futurs propietaris del Centre d'Esports Sabadell ja han pres part d'aquesta decisió, si això serveix per tranquil·litzar una mica a tot plegat, així ho hem de dir, perquè és la realitat i així se'ns ha informat per diferents vies. Insistim que el grup Pozzo, a través de la figura de Rafa Montfort, ha format part d'aquesta, anem a dir-ho, no sé com dir-li,
comissió,
jurat,
no? Sí.
Sí, és igual, àrea encarregada d'acabar de prendre la decisió, primer, de la destitució de Gabriel García, d'arribar a aquest acord amb el tècnic de Sallent, i després, doncs, d'acabar-se decantant per l'opció de Miqui Lladó com a nou entrenador a partir d'aquesta setmana.
Doncs aquí queda aquesta qüestió totalment aclarida i a l'espera de més explicacions de seva calçada a la roda de premsa del dimarts. Avui el Sergi Parc ens ha preparat tres pindoletes al voltant d'aquesta tria de Miqui Lladó com a entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Escoltem la primera també per tenir clar, perquè tothom sàpiga quina ha estat la trajectòria del Sant Cugatenc fins a arribar a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell.
La carrera de Miqui Lladó està marcada pels salts que ha anat fent aquí i a fora. El vincle del Sant Cugatenc amb el Centre d'Esports es va engegar al febrer del 2019, quan va tornar de l'Índia per fer-se càrrec del juvenil B de l'Obrador Arlequinat. A l'estiu va passar a dirigir el juvenil A, després que l'equip assolís l'ascens des de preferent a Lliga Nacional. Aquell curs 19-20, marcat per la pandèmia, el Sabadell juvenil va tornar a culminar una altra gran temporada, campió del grup en el moment de l'aturada, i així encadenant un altre ascens per pujar a Divisió d'Honor. I en aquesta campanya 2021, a la màxima categoria del futbol formatiu, el juvenil A va acabar amb una més que meritòria sisena posició. Tancada l'etapa a les banquetes del futbol formatiu, Lladó va passar a comandar l'àrea internacional del club durant uns mesos. I entre això i la seva tornada al club per ser el segon entrenador del primer equip amb Gabri, encara va tenir temps de marxar als Estats Units per treballar a l'acadèmia Albert Puig Football Concepts. Un currículum, com dèiem, de molts salts que passarà ara per assumir el repte de treure el Sabadell del descens.
Doncs aquesta és la primera de les tres pindoletes al voltant de, doncs això, de Miqui Lladó. La primera, parlant de Sergi, de la seva trajectòria, que vaja, que és un tècnic jove, per tant, tampoc ha pogut tenir molta experiència, però el que dèiem, que aquí a la casa, aquí al Centre d'Esports Sabadell, ja podríem dir que ha tocat gairebé tots els pals, menys el filial.
Sí, va fer aquest salt, per dir-ho així, o aquest buit en el camí entre el que és el juvenil A, el primer equip, el màxim equip formatiu, per entendre-ho, no en edat amateur ja, que és aquest juvenil A del Centre d'Esports Sabadell, a més amb uns resultats excel·lents en la seva etapa a la banqueta arlequinada. I, com diem, doncs, després aquesta trajectòria que també l'ha portat a estar als Estats Units, a formar part de diferents projectes acadèmics als Estats Units, a Nord-Amèrica, I, com diem, la trucada del Sabadell el passat estiu el va acabar de convèncer de gairebé tornar a fer la maleta ràpid cap aquí i bé, implicar-se de la manera que ho ha fet al costat de Gabri Garcia dins d'aquest staff tècnic que dèiem i hem anat comentant al llarg de la temporada. Pau, que ha estat una barreja fins ara de la gent de confiança de Gabri que portava de la seva etapa del Lleida Esportiu i la gent de casa, capitanejada en aquest cas, si ho volem dir així, pel Miquillador, que han fet una comunió. En quant al tracte i en quant a la comunió, excel·lent, malauradament els resultats diríem que no els han acompanyat ni els uns ni els altres, perquè aquí no és que surti ningú ni vencedor ni vençut, simplement que al final s'ha acabat prescindint del grup encapçalat per Gabri, i en canvi doncs, es dona aquest vot de confiança a la gent de l'Obrador, a la gent de casa, a la gent que ha picat pedra a l'Olímpia, perquè ara intentin revertir la situació i siguin els responsables, tant de bo que sí, pel bé de l'entitat és evident que així cal desitjar-ho, tant de bo que sí que siguin els que estiguin capacitats a l'hora de treure el Sabadell d'aquesta zona complicada en la qual ha dormit aquest 2022.
Estem parlant al final d'una persona que té 33 anys, que és molt jove, que per circumstàncies de la plantilla no hi haurà cap jugador més veterà que ell, de moment, a l'espera del que pugui passar al mercat d'hivern, però ara mateix ningú, cap jugador, és més veterà que l'entrenador, però estem parlant d'una persona de 33 anys, com li fèiem avui la broma via interna a l'Adrián Arroyo. Per primera vegada en la història hi ha un entrenador del Sabadell que és més jove que ell, i això diu tot, al final, Sergi.
Sí, també deixa'm que us ho digui, que feu aquest treure pit de la joventut, ja vindreu, ja vindreu. Poc a poc anireu passant tots per l'aro, que jo també he tingut jugadors que al principi pensaves, hosti, sóc més gran que tota la plantilla del Sabadell o que el més gran de la plantilla del Sabadell, i al final tots aneu passant pel mateix camí, però bé, i tant de bo que sigui així, evidentment. Però sí, al final és un perfil molt jove, dels més joves que ha tingut el Sabadell en la seva història, a la banqueta arlequinada, i per tant doncs aquesta projecció per Miquillador no hi ha dubte que és una oportunitat, segur que em deixarà que digui una conversa que manteníem ahir en privat, no desvetllaré tota, però sí la part que em deia m'hi deixaré la pell, estic convençut que per ell aquesta oportunitat se li presenta per donar-ho tot i més, i en el cas del Sabadell doncs aquest punt de creença, de fe i sobretot de confiança en la feina que fins ara s'estava fent o s'està fent a l'Obrador en aquests últims anys, on tots ens hem penjat medalles de poder dir orgullosos que bé que treballa un altre cop el futbol base del Centre d'Esport Sabadell, que bé els resultats, que bé tenir aquesta gairebé escala perfecta entre Divisió d'Honor, Lliga Nacional i Preferent, sense anar més lluny dels juvenils. Però ara també tocava aquesta oportunitat de donar el salt i d'allò, si els jugadors a vegades tenen el moment de poder reivindicar-se en el primer equip, ara li toca a un que passa per la banqueta el fet també d'intentar aprofitar aquesta oportunitat.
Doncs segona de les càpsules al voltant de Miquillador, amb la veu del Sergi Parc, aquesta al voltant de la precocitat del nou tècnic del Centre d'Esport Sabadell.
Quan Miquillador debuti oficialment el 8 de gener a la nova Creu Alta contra el Bilbao Athletic, farà miques tots els registres de precocitat a la Primera Federació. Amb 33 anys, 7 mesos i 2 dies, el santcugatenc es convertirà en el tècnic més jove en dirigir un partit d'aquesta categoria en la seva temporada i mitja de vida. Un honor que encara correspon a l'actual entrenador del Celta B, Claudio Giraldez, que es va estrenar el 28 d'agost amb derrota contra el Sanse amb 34 anys, 6 mesos i 4 dies. El grup 2, en canvi, el rècord l'ostenta Israel Vicente, qui va assumir la banqueta del Calahorra després de la destitució de Juan García Cedo amb 35 anys, 3 mesos i 16 dies. Gairebé 2 anys més gran que Lladó. De fet, fins ara només 4 entrenadors havien debutat en aquest mateix grup abans de complir-ne 40 i 2 d'ells tenen vinculació amb Sabadell o amb el Centre d'Esports. El resident a la ciutat, Gonzalo Riutorta, als 36 anys, 2 mesos i 11 dies al Cornellà, i el castellarenc i exarlequinat Xavi Calm, als 39 anys, 11 mesos i 26 dies amb l'Atlètic Balears. Els altres dos van ser Rubén de la Barrera amb l'Albacete i Diego Martínez amb el Numancia. Lladó, per tant, crearà un precedent a la categoria, però no al Sabadell. No fa massa, la temporada 2016-2017, l'extècnic del filial José Solivelles es va fer càrrec del primer equip i va debutar contra l'Ebro amb 33 anys, 3 mesos i 7 dies. 4 mesos menys que el Sant Cugatenc. I en el que portem de segle XXI, la banqueta arlequinada també ha tingut altres inquilins ben joves, com Joan Francesc Ferrer Rubi, amb 34 anys la temporada 2004-2005, o David Almazán Pirri, amb 35 la 2009-2010, després de la destitució de Ramon Moya.
Doncs per poquet, Sergi, que no trenca en aquest cas Miqui Lladó, el registre de José Solivella. Tampoc hem anat a buscar més enrere perquè hi ha moltíssims entrenadors en tota la història del Sabadell. I a saber si és el segon més jove o no, Miqui Lladó.
Sí, segurament hauríem d'haver trobat com a molt algun exjugador molt recent, tipus David Pirri, com comentàveu ara, o algun tècnic d'aquests que es va convertir en entrenador just després de penjar les botes. Però també és cert que això d'apostar per la joventut, deixa'm que et digui, hem de tirar cap a la història moderna, que si sí, tirem sí. molt enrere, el que es portava habitualment era el clàssic exjugador, però ja històric, ja bregat a les banquetes, i la confiança dels 40 molt cap amunt. Això de confiar en la gent jove ha estat coses del futbol modern, que no tot el que deixa és en negatiu.
Sergi, que t'hem d'acomiadar. Gràcies.
Moltes gràcies. Bon Nadal a tots. Una abraçada.
Bones festes al Sergi Garcés. Abans d'escoltar l'última de les píndoles, l'última dels reportatges que ha preparat el Sergi Parc aquest matí a la redacció, simplement comentar també aquests resultats de l'enquesta que vam llançar ahir al compte de Twitter de Ràdio Sabadell, doncs preguntant al voltant d'aquesta elecció de Miqui Lladó, si convencia, no convencia, que què us semblava l'aposta del Sabadell per Miqui Lladó. Doncs un 28%, després de 273 vots, un 28% dels encastats li agrada aquesta opció, un 39% no li agrada i un 33% ni fred ni calor. Per tant, resultats molt semblants en aquesta pregunta que fèiem ahir a Ràdio Sabadell. Alguns comentaris, per exemple, l'Agustí Forrellat deia: per mi un error, seguim amb el mateix entrenador que li va fer de segona a Gabri, canviarà la manera de fer jugar l'equip, tindrà personalitat pròpia, es podrà imposar als jugadors, em genera molts dubtes tot plegat. El Rocky deia: és que per posar aquest deixes a Gabri. El Joan Llong deia: no veig clar, em sembla una mica més del mateix. Bé, alguns dubtes als comentaris que també doncs no esvairem nosaltres, perquè això ho haurà d'esvair l'equip, evidentment, però sí que per conèixer una mica més a fons com és Miqui Lladó com a entrenador, us hem preparat també aquest tercer reportatge amb les veus, o amb la veu del Sergi Parc, però també amb els comentaris, amb l'opinió, amb el coneixement de dos exfutbolistes de l'Obrador arlequinat sota les ordres de Miqui Lladó, el juvenil A de Lliga Nacional i també, en aquest cas, a Divisió d'Honor, com són Gabri Gausachs i Froy Leal.
El que es pregunten molts és si Miqui Lladó serà capaç de transmetre un nou missatge, de convèncer els jugadors de les seves idees, si fins ara formava part del cos tècnic de Gabri com a segon entrenador. Com és el dia a dia del Sant Cugatenc? A l'etapa que va dirigir el juvenil, un dels jugadors d'aquella plantilla era el lateral Gabri Gausachs, actual futbolista del júnior.
És un entrenador que té molt coneixement futbolístic, que ens ensenyava molta tàctica i sobretot el perquè de les coses que fèiem dins del camp. I sobretot també era un entrenador que ens fotia molta canya, però també sabia quins moments eren ideals per tenir bon rotllo al vestuari, per fer alguna brometa, saps? Però també quan s'havia d'enfadar i havia de ficar rectes als jugadors, també ens ho feia i crec que vam crear un molt bon bloc que ja estava mig creat en temporades passades.
Això pel que fa a la rutina d'entrenaments, però després ve el més important, els dies de partit. Com juguen els equips de Miqui Lladó? D'entrada, escoltant Gausachs, hem d'esperar una proposta continuista pel que fa a la vocació ofensiva i de possessió que hi havia amb Gabri.
Ens adaptàvem sobretot a les qualitats dels jugadors, que eren molt bones, perquè teníem, la veritat, un gran bloc. Però jugàvem molt d'intentar sortir amb la pilota controlada, de ser un equip ofensiu, que sempre a qualsevol camp local o visitant anàvem a guanyar, a atacar, a dominar la pilota. Aleshores, jo crec que amb el Sabadell, doncs, també la filosofia que s'implementa en el juvenil acaba arribant al primer equip. Aleshores, jo crec que l'estil també serà molt semblant a aquest i segur que se'n surt.
I amb quina formació jugava Lladó en aquesta etapa de juvenil? Un altre dels jugadors que havia estat sota les seves ordres era el porter Froy Leal, ara a les files del Badalona.
Lo que es la formació no la solía cambiar mucho, la verdad. O sea, jugábamos con 4-2-3-1, si no recuerdo mal, con media punta, y la verdad que en salida de balón, sí, o sea, siempre quería salir jugando. O sea, a Miki siempre le ha gustado el balón, siempre ha querido salir limpio, desde atrás, poco balonazos a la espalda, i la verdad que hacíamos mucho daño. Sí.
Freud també fa referència a aquesta manera de jugar, de voler treure la pilota des del darrere, però una de les principals mancances del Sabadell fins ara ha estat precisament en la parcel·la defensiva. El que recorda el porter és que no s'oblidava la rereguarda.
Con Miki en línia defensiva, la verdad que no nos hacía mucho peligro. O sea, era una estructura que los dos pivotes se mantenían muy, o sea, eran muy fuertes, ¿sabes? Atrás. Y era como una línea defensiva como de 4-2 atrás. Éramos 6 defensas como defendiendo el área.
Tot això en aquesta etapa de futbol formatiu, però ara, no ho oblidem, Lledó assumeix el repte d'agafar el primer equip del Sabadell a Primera Federació sense una experiència contrastada a la categoria i amb la necessitat de convertir-se en el nou líder del vestidor malgrat la seva joventut. Però tant Freud com Gausachs veuen perfectament capacitat el nou tècnic arlequinat.
A mí Miki es un entrenador top, la verdad. O sea, desde que lo tuve fue uno de los mejores años. Y ganamos la liga, de hecho, y la verdad que Miki yo creo que tiene un potencial muy top. Y la verdad que, o sea, lo que la competitividad que tiene él dentro del campo no la tiene nadie. O sea, se le ve una persona muy tranquila dentro, entre los jugadores se ve una persona muy tranquila, pero la verdad que en los entrenos es muy, o sea, muy competitivo, en los partidos quiere ganar siempre, ¿sabes?
Cuando vaig veure la noticia, a mí me va alegrar muchísimo porque sé perfectamente que es el candidat ideal i segur que li anirà molt bé. És un entrenador que a la mínima els jugadors per la forma que parla, els coneixements que té, bueno, a mi em va donar la sensació que tots ja li agafen respecte i es fiquen sota les seves ordres. Aleshores jo crec que el Miki no tindrà cap problema i segur que acabarà la temporada d'una manera espectacular.
Dues veus autoritzades, com són les de Freud Leal i Gabri Gausachs, han dit la seva i les valoracions són positives. Tant de bo siguin encertades.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gairebé un minut per sobre del punt de dos quarts de dues. Hem escoltat les valoracions de dos exfutbolistes sota les ordres de Miki Lledó, el juvenil del Centre d'Esport Sabadell, però també teníem pendent escoltar les explicacions i les paraules de fins dilluns al tècnic del Centre d'Esport Sabadell, com és Gabri García. Ens escolta ja per telèfon. Gabri, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Començo pel final, que diria aquell. Què t'ha semblat des de la distància aquesta aposta del Sabadell per Miki Lledó com a primer entrenador?
Bueno, primer de tot, i evidentment, que he estat amb ell compartint aquests mesos i hem compartit molts moments i inclús compartim bastant la nostra visió del futbol i això ha sigut molt bo pel nostre entrenament, que no ens coneixíem, per tot. Felicitar-lo i esperar que li vagi tot molt bé i una mica sorprès, però bueno, al final els clubs a vegades prenen aquestes decisions, continuïtat, no sé com dir-li, però bueno, ja et dic que espero i que sigui veritat.
Tenim algun problema, per cert, Gabri, amb la cobertura. Em sembla que vas conduint, aviam si pot aguantar la cosa. No sé si això, el veus capacitat per tenir aquesta responsabilitat, si també doncs, ha tingut a favor el fet de ser un home de la casa, amb pes també a la figura de l'ara director esportiu en funcions, com és el Jaume Milà.
Sí, jo crec que aquest ha sigut el seu principal avalador, no? Ja confia molt en la gent de la casa i, per tant, crec que el seu avalador principal ha sigut el Jaume. Capacitat, segur que sí, té coneixements, coneix el club i, bueno, crec que durant aquests mesos també li ha pogut aportar alguna cosa d'experiència a l'hora de portar un equip professional que encara no... no ho ha fet i bueno, ara li toca donar aquest pas endavant, no?
Parlem de la teva figura, no? Que han passat ja 4 dies des d'aquesta destitució després de la derrota diumenge a Tajonar contra l'Osasuna Promeses. D'entrada, no sé com estàs ara que, doncs això, una mica ja més en fred després dels últims dies.
Bé, home, no et diré que una mica, bueno, decebut i trist per aquesta decisió. Evidentment que hem de tirar endavant i sabem que l'entrenador sempre està exposat, si hi ha mals resultats, males dinàmiques, diguem-li com vulguis, està exposat a les destitucions i el que ha passat, però bueno, quan estàs segur a un puesto, amb un grup de jugadors, a la feina estàs content, a gust, tot i que les coses no acabin d'anar bé i bueno, pues veus que estàs fora, pues, home, t'agafa sorpresa una miqueta i trist, sobretot molt trist, no?, per l'aposta que jo havia fet aquest any.
De fet, se sol preguntar en aquests casos si un entén la decisió, però en roda de premsa, tant abans com després del partit del Promeses, vas dir que entendries que no comptessin amb tu pels resultats de les últimes setmanes, però tot i així, ho intuïes, t'ho esperaves?
Ja et dic, estem exposats a resultats. Quan jo dic que bueno, creia que tindríem una mica més de marge de confiança, crec que ha sigut molt poca degut a la situació que hi havia aquest any al club, no? Crec que tothom ho sabia, ho teníem clar o semblava que ho teníem clar. Jo vaig fer una aposta molt fora a l'estiu, vaig ser valent sabent la situació, bueno, on em ficava, i després d'haver fet un gran any a un altre club, no?, fent aquest play-off, pues, bueno, creia que era un puesto amb reptes, on estava motivat, i per tant, pues, tot i que tu esperes, al final penses que es valoraran moltes més coses que no només tres resultats, no? Perquè el dia del Nàstic, que em sembla que feia 10 dies, eren molt bons i ho feien molt bé tot, i tres partits després, pues, tot era molt dolent, tot estava malament, no? Per tant, bueno, a vegades costa, tot i que està aquesta opció, evidentment, que són només valorem resultats, bueno, jo creia que podríem valorar algú més que això, no? Sinó tot el que ha sigut aquests 5 mesos, com va ser la pretemporada, tots els canvis que hi ha hagut, però en fi, ara ja no serveix de gaire.
Clar, és que al final, si t'ho mires en fred, al final és el que comentes, no, Gabri, que veníem d'una setmana de 3 partits amb la victòria contra el Nàstic, en què doncs, gairebé tot era eufòria, i després d'aquestes 3 derrotes tots han anat una mica a Norris, però una mica en la línia del que comentaves tu i d'aquesta línia de sorpresa, de si ha sorprès o no. Clar, és que l'equip estava a 2 punts de la salvació quan l'objectiu d'aquesta temporada s'havia dit que era la permanència.
Sí, al final jo crec que jo tinc molt, molt clar l'objectiu, no? I sabia que la gent, bueno, des de fora, és difícil que ho entenguin, no? Perquè venen d'un club que l'any passat, pues, era un dels candidats serios, si no el més seriós, a pujar de categoria. L'objectiu era pujar sí o sí, però aquest any era tot el contrari, era mantenir la categoria, no? Llavors, jo entenc que des de fora, pues, això es vegi que costi, no?, d'assumir, i això és part, no?, de que la gent, al contrari, és molt del Sabadell i costa, però jo crec que de dintre ho havíem de tenir tots clar, no? Va donar la sensació de que no sé si tots ho teníem clar, i clar, el que deies, no sé si ho has dit perquè s'ha tallat una mica, estem a 2 punts de la salvació. Crec que de 17 jornades que portem, o 18, hem estat 3 jornades a zona de descens. Per tant, bueno, això és el que aquests números, no?, que ara són números, no?, i coses, bueno, pues, fan que jo em senti d'aquesta manera una mica, no?, tot i que ho he d'assumir, passarà i que desitjo el millor, però evidentment que són sensacions que jo ara tinc, no?
Ahir parlàvem amb Gabri, amb Alberto Fernández, pel tema de la lesió, i evidentment també traiem, doncs, el tema, i ens comentava que si fos per ell, que t'hauria donat una altra oportunitat. Has sentit el suport de la plantilla en els últims dies, no només posterior a la decisió, sinó abans d'aquesta decisió?
A veure, jo crec que tots ho sabeu, i no d'anar mencionant jugador per jugador, lògicament. Jo crec que vosaltres ho sabeu, teniu molta informació de jugadors, del club. Si d'una cosa estic content és de la implicació dels jugadors durant aquests mesos que han tingut amb mi, i tot i que és difícil, això, jo crec que és molt complicat estar en un equip en el que la dinàmica no sigui bona, però tenir tant suport dels teus jugadors, evidentment, no el 100%, sempre hi ha jugadors pues, que estan més d'acord, menys, que juguen més, que els agraden més les teves decisions, menys, però que un percentatge molt alt de la plantilla, jo he notat que està en la línia de l'Alberto, no? Per tant, això és el que em deixa satisfet i em deixa tranquil.
Sí que és cert que la sensació en els últims dies és que potser els ànims, potser per haver encadenat això, les tres derrotes consecutives, que no havia passat encara aquesta temporada, doncs els ànims estaven una miqueta més accentuats en baixada, no? No sé també si ho notaves, que els jugadors se'ls havia fet llarg aquest tram final d'any i si havien pesat molt el fet d'haver encadenat aquests mals resultats.
No. L'equip, inclús l'últim partit, va fer un bon partit, sincerament. Inclús tu ho has dit, la primera vegada que hi ha hagut tres derrotes a la temporada, no? I dius, bueno, que ràpid, no? S'acaba tot. No els veia així, els jugadors. Jo els veia, més que desanimats, els veia... els veia com amb ràbia, de dir, hosti, és que... Som capaços de durant fer moltes coses bé i tal, i no aconseguir aquests tres punts que tant necessitem, no? Però estat d'ànim, no. Jo crec que inclús l'equip amb el 2-0 a l'últim partit, que sabien que jugaven molt, va treure el seu esperit d'equip, no? I va ser capaç d'estar al partit durant fins als 90 minuts. Per tant, no ho veia això a l'equip.
Aquí també a Sabadell, Gabri, des del primer moment sempre has reivindicat l'estil de joc que hem vist, la proposta d'una proposta ofensiva basada en sortir des del darrere, en joc de possessió, que no canviaríeu aquest ADN, aquesta línia a seguir. Veient com ha avançat tot, a on li han pogut entrar dubtes en algun moment de dir que potser s'havia de canviar alguna cosa, sobretot pels errors clamorosos i puntuals, individuals, que s'han vist en els últims partits?
Mira, això és un aprenentatge, i qui ho vulgui veure així o no, el que no podem, o sigui, nosaltres tenim una idea, l'hem tingut, l'hem mantingut, i clar, dintre d'aquesta idea, aquests jugadors tenen 21 anys, 20 anys, per tant, el risc de que passés això ja ho assumia, però per mi el risc aquest era una part del seu aprenentatge. Aquests jugadors que hem fitxat i que ens han donat tan bons resultats, eren un perfil de lo que volíem fer per llavors no podíem canviar aquest perfil de jugador, no podíem jugar una altra cosa. Ara, que hi havia el risc de que pogués passar això, clar que sí, hi havia, però jo crec que és part d'aquest aprenentatge, no? L'únic que sí que és veritat, el que jo volia al meu equip l'he vist al camp, i crec que hem vist molt bons moments de l'equip, molt bons partits de l'equip, jugant a el que l'equip volia jugar. Per tant, això és important, no? Ara, jo crec que no pot ser un entrenador que vagi canviant cada setmana d'estils depenent dels resultats. Al final, has de tenir una manera, un estil, una identitat, i l'has de mantenir fins al final. Per tant, satisfet. No canviaria absolutament res del que hem fet durant aquests 5 mesos, quasi bé.
Sense ànim tampoc de personalitzar massa, però com a part positiva, no sé si dir que l'explosió de Pau Víctor, la irrupció de David Estals, han estat dos dels grans mèrits de Gabri a la banqueta del Sabadell.
No, jo no em fico mai mèrit. Jo crec que els jugadors es guanyen els mèrits. Al final, jo l'únic que intento fer és, quan veig un jugador amb potencial, amb capacitat per poder ser un jugador important pel Sabadell, l'únic que he fet és donar-los confiança. Al final, també podíem mencionar Vargas, que també ha sigut un jugador en aquest any, ha funcionat molt bé, Pinyol, que ha tingut els seus minuts, no només Pau Víctor o Estals, no? Que potser sí que eren jugadors ja més consagrats, un al Girona, l'altre ja al Sabadell de feia temps, jo estic molt satisfet d'això, no? De que aquests jugadors han donat aquest pas endavant, han demostrat que poden jugar a Sabadell i ja està. Jo l'únic que he fet és donar-los confiança. Tot el que més ho han fet ells, per tant, jo aquí no tinc cap valor de res. Ho han fet ell tot.
I per l'altra banda sí que és cert que també deies el diumenge a Tajonar que veies amb forces de continuar i de treure la situació endavant, però també ho lligaves una mica a la necessitat de reforçar-se en el mercat d'hivern. Creus que si doncs això d'haver seguit s'haurien d'haver fet molts retocs per intentar sortir de baix?
No, molts no. Molts jo crec que no. Jo crec que tenim un equip que ha demostrat ser competitiu en molts partits. Crec que només hi ha hagut dos partits que és veritat, i per això van primer i segon a la classificació, que sí que ens hem vist superats per equips com el Castelló i l'Eldense. La resta d'equips que hem jugat, no he vist cap equip que diguis aquest equip ens ha passat per sobre, aquest equip ha sigut molt millor. Hem competit molt bé molts partits, hem estat molts partits en disposició de guanyar-los, i per tant aquest equip no necessita una revolució. Jo sempre deia que aquest equip amb 3-4 fitxatges una mica tal, el seu nivell pujaria molt. Això mostra la confiança que tinguen tots aquests jugadors, no? I estic convençut de que si ara el club té aquesta capacitat econòmica de poder fer-ho, serà un equip que estarà tranquil·lament a la part mitja de la classificació.
I per anar acabant, Gabri, el bo i millor d'aquesta etapa al Sabadell, amb què et quedes aquests mesos?
Bueno, moltes coses. He conegut molta gent, jugadors, sobretot, m'emporto molt bona relació amb quasi bé tots els jugadors. He tornat al club en el que jo em vaig formar com a jugador, perquè jo em vaig formar al Sabadell, vaig estar 3 anys i he tingut l'oportunitat de tornar a aquest club i poder ser l'entrenador d'aquest club. Per tant, això ha sigut molt, és una experiència molt positiva, i el que has dit, no, tiraria una mica el que m'has demanat abans, sobretot veure l'evolució i d'aquests jugadors joves, que això al final com a entrenador a mi m'ha omplert molt, veure aquests jugadors com estàs, com Vales, Pinyol, segur que em deixo algun més que hem parlat, però que han pogut demostrar que poden estar al Sabadell i que hi ha un futur per davant molt bo per ells.
I la part dolenta, deixa'm dir-ho així, abans em comentaves això, que semblava que aquest discurs de la permanència dintre del club no estava tothom alineat al final, però et pregunto si també ha estat difícil el gestionar el que és un club històric amb exigències, un entorn que potser no o ha costat una mica d'acceptar el que dèiem abans, no? La realitat que hi ha aquesta temporada i la davallada pressupostària que va haver a l'estiu. No sé si això ha estat el més complicat.
Bueno, al final és convèncer de que aquest és l'objectiu, no? I tenir-ho clar. Però bueno, no ho miraria com una cosa dolenta. Al final jo crec que els que estaven al dia a dia amb nosaltres, els que veien com és la competició, ho hem tingut clar des del principi. L'entorn és difícil, però bueno, al final l'entorn, jo crec que ens hem d'evadir d'aquest entorn, que no sé si hi ha hagut algú que no ha sabut evadir-se del tot. Evadir vull dir, hem de saber conviure, no?, amb això, i crec que no ens ha de distreure els nostres objectius. Les opinions són totes, és normal que la gent, l'entorn, opini, però hem de saber evadir-nos d'alguna manera d'aquest entorn i d'aquestes opinions. I potser ha costat en algun sector del club això.
Doncs Gabri García, gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Molta sort i molts èxits en el teu futur, i gràcies per aquests últims mesos aquí a Sabadell.
Bueno, no, res, vosaltres el mateix. Dir-vos que m'heu tractat molt bé. Crec que he sigut sempre molt transparent. Crec que és la manera de treballar. Tant per vosaltres és fàcil i per mi també. Per tant, donar-vos les gràcies per aquests mesos, perquè el tracte ha sigut excel·lent.
Doncs tu ho has dit, moltíssimes gràcies per aquesta transparència i per aquesta honestedat des del micròfon. Que vagi molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé, molta sort.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
Els DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza. Ara mismo acabo de cerrarlo. No lo puedo anunciar.
Epa. Tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el mànager i altres no, s'emporta comissió?
Sempre. Pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro. Duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dens, amb Toni González.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell. Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre? A Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Ens queden 10 minuts abans d'acomiadar el programa, abans del Nadal. I ara que parlem d'aquestes cites nadalenques, d'aquestes dates nadalenques, una de les cites més importants, sens dubte, d'aquestes festes és la cursa rodant pel riu Ripoll, que tradicionalment serveix el dia 26, enguany dilluns, per cremar els torrons del dia de Nadal i fer una mica d'espai pel dinar de Sant Esteve. Saludem un dels seus organitzadors, el Francesc Carrion. Què tal, Francesc? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Pues, molt bé, esperant ja que arribi el dia.
Sí, perquè arribeu ja a la vintena edició d'aquesta cursa. No sé si hi ha alguna novetat per celebrar aquesta efemèride, si alguna sorpresa que tingueu entre mans per celebrar els 20 anys.
No, en principi és una cursa que jo diria que una mica casolana, una mica de ciutat. Vull dir, no està buscant la quantitat, sinó una miqueta encoratjar els que habitualment doncs fan atletisme. Vull dir, no és una cursa pel popular, tot i que el popular evidentment sempre és benvingut, perquè és una mica més exigent del que habitualment doncs es fan una altra cursa més per la ciutat.
Sí que és veritat, però, que torna a haver-hi aquesta circumstància, no?, d'un recorregut escurçat, 8,4 quilòmetres, més suau, anem a dir-ho així, que altres anys, amb aquesta sortida a la fàbrica dels nois Buixó, mitja volta a Can Pagès. En aquest sentit no hi ha hagut novetat, no?, respecte a l'any passat.
No hi ha novetats perquè estem una miqueta lligats pel tema dels ponts. L'Ajuntament de Sabadell no ens permet passar, vull dir, diu que tanta gent alhora passant és perillós, tot i que ara ja els estan arreglant, i també tenint una altra qüestió, i és que passàvem per tornar per la banda dreta i arrel de les esllavissades és impracticable. Podríem tornar pel mateix lloc que sortíem quan sortíem de les pistes, que és la sortida ideal, i esperem que la temporada que ve ja la puguem retomar, vull dir, amb poques variants. Efectivament és un recorregut poc exigent, és planer, sempre per la llera del riu, vull dir que jo és una cursa que l'he fet, a mi personalment m'agrada, i la gent que hi participa acostumen a ser en un 80-85% gent que repeteix. Vull dir, atletes de Sabadell, bàsicament.
Podem donar fe, eh? Que és una cursa que agrada fer el dia 26. Tot plegat, ara ho explicaves, Francesc, arran d'aquestes esllavissades pel temporal Glòria a principis del 2020, just abans de la pandèmia. Parlaves ara de les obres també que s'han de fer les passarel·les de Can Grau i del Molí de Fontanet. Per tant, ja ho deixaves ara entreveure. La idea és que a partir del 2023 la cursa rodant pel riu Ripoll pugui recuperar aquesta tradicional sortida i arribada a l'estadi Josep Molins. Hi ha hagut converses amb l'Ajuntament en aquest sentit?
No, aviam, l'Ajuntament en principi, vull dir, ens va informar de que això s'estava fent, que tinguéssim en compte per si havíem de passar per allà, que evidentment no ens deixen, vull dir, no tenim autorització, i és evident que en el moment en què això estigui doncs ja funcionant, la primera cosa que farem serà doncs demanar el permís. Evidentment, sempre l'Ajuntament i els serveis de neteja i els serveis, bueno, la gent que d'alguna manera controla, cuida, la policia de rurals i tot això, són els que han de certificar que és segur passar per allà. Tot i que la gent continua passant, els corredors continuen passant, les bicicletes, però és evident que ells no poden autoritzar una cosa que no és 100% segura, i nosaltres, evidentment, sempre doncs ens fem cas del que ens manen doncs els que d'alguna manera poden controlar això. Vull dir, ja ens agradaria, eh? Vull dir, això és el que sortir de les pistes i donar les pistes era i és espectacular. La gent li agrada, pot aparcar fàcilment, tenint el servei de dutxa, vull dir, clar, és que això és un... La qualitat canvia totalment, però tot i així, vull dir, la gent la tenim allà, vull dir, tot i que ens ha baixat una miqueta la inscripció, vull dir, ara jo estava mirant quanta gent teníem, ja ens apropem als 190 i sempre l'últim dia, entre avui i demà, poden caure tranquil·lament 50 corredors més i estarem al voltant una miqueta del que l'any passat vam estar uns 270 i pico. Tampoc podem ser gaires més, perquè 300 persones és el màxim que nosaltres i que amb converses amb l'Ajuntament ens diuen que seria l'aconsellable. Vull dir, el camí té la mida que té, l'amplada que té, i encabir més gent seria fins i tot, no dic perillós, però incòmode, perquè els primers corren molt i fins i tot a la tornada doncs es creuen amb els que encara estan pujant. No hi ha cap problema, vull dir, però evidentment per evitar això doncs limitem la participació a 300 persones, vull dir, estarem molt a prop.
Tot i així, sempre hi ha un gran ambient, insistim que el dia 26 a la gent, a força gent, i m'incloc, doncs ens agrada cremar els torrons, en aquesta cursa rodant pel riu Ripoll. Per cert, si algú s'ho està repensant, 12 euros la inscripció, 15 si es fa el mateix dia de la cursa, i a més amb un obsequi doncs molt llaminer, que és una ampolla de vi, sempre, en aquest cas.
Sempre ampolla de vi, i els primers, vull dir, nosaltres, una de les coses que sí, jo almenys, respecto és que fem moltes categories, vull dir, des de sènior, 35, 40, 45, 50, tots, vull dir, tenen un petit detall dels primers de cada cursa, vull dir, ni que sigui allò perquè reconèixer que aquell dia, doncs mira, vull dir, ha quedat primer de la seva categoria, i això, doncs, nosaltres doncs, intentem que, bueno, marxin a casa contents, vull dir, és una cursa festiva,
I tant que sí. Francesc Carrion, insistim, un dels organitzadors d'aquesta cursa rodant pel riu Ripoll. Ens veiem aquest dilluns a les 11, el dia de Sant Esteve.
A les 11. Molt bé.
Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més qüestions. Aquest matí ha acabat a Terrassa la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor de Natació. Finalment, l'equip masculí del club no ha pogut revalidar el títol de l'any passat a la Pere Serrat de Sant Andreu, havent-se de conformar amb el segon lloc per darrere del Real Canoe, amb 30 punts menys que els madrilenys. Tot i no poder repetir la fita de fa un any, el tècnic José Antonio del Castillo Casti fa una valoració positiva, tot reconeixent que el Canoe ha merescut la victòria final.
Quan ets l'equip que guanya l'any anterior, sempre tens la il·lusió de voler revalidar el títol, no? No hi ha cap tipus d'excusa. Sí que hem tingut algunes coses que ens podien haver sortit millor, algun petit problema de lesió i tal, però no sé si hagués acceptat tant la balança. Crec que ells han vingut superpreparats, amb una il·lusió molt forta per guanyar aquesta Copa, i molts punts que eren lluitables els han guanyat ells. Jo crec que han sigut realment l'equip que mereixia guanyar i així ha estat.
El femení de la seva banda ha acabat defensant la tercera plaça per davant del Gredo San Diego i del Bidasoa, però a força distància del Sant Andreu, un cop més guanyador, i del Mediterrani. Casti creu que s'han complert els pronòstics més optimistes.
Realment, abans de començar, era bastant difícil el poder pensar que podíem estar terceres, però sí que és veritat que hi ha un ventall de diferències entre els equips bastant grans, que és fa que hi hagi oportunitats, no? Amb els nois és com molt més apretats i aquí és una miqueta més obert, no? Llavors sí que havíem calculat que si la cosa anava molt bé podíem estar entre els tercers i entre el tercer i el cinquè lloc era una mica la situació i finalment tenies aquesta tercera plaça.
Una de les claus pel tècnic del Natació Sabadell ha estat el fet de poder comptar amb un reforç de luxe per la competició, l'egípcia Farida Osman. I encara sense sortir de l'aigua, dos apunts de waterpolo. Can Llong serà la seu de la Copa del Rei del 3 al 5 de febrer i Terrassa la de la Copa de la Reina del 17 al 19 del mateix mes. La Federació Espanyola ha signat avui les seus de les competicions del 2023 i precisament tres waterpolistes de l'Astralpool Natació Sabadell han estat convocats per disputar amb la selecció espanyola masculina un torneig Tres Nacions a Dallas, a l'estil del femení dels últims dies, contra els Estats Units i Sèrbia, on Sergi Cabanes, Bernat Sanauja i Fran Valera, no hi és el porter d'Olorrio, que ha de ser pare en els pròxims dies. La competició de el dia 28 fins al 3 de gener. I en futbol sala, el que no volia Xavi Muñoz ahir a l'Hotel Suís, el seu futbol sala de Sabadell femení, ha dit adéu a les primeres de canvi a la Copa Catalunya després de perdre per 1-0 amb un gol matiner a la pista del Manlleu de primera catalana i es talla així just abans de Nadal la bona dinàmica de les arlequinades que portaven a la divisió d'honor amb un empat i 4 victòries consecutives. Marxem. Mig minut i s'hi posen els informatius amb el Pere Gallifa al capdavant i el Notícies Migdia. Res, bones festes, bon Nadal de part de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, també del Toni González a les vies de so. El dimarts a la 1, més esports aquí a l'Hotel Suís amb el Sergi Parca al capdavant. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.